Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Radio Villarreal y el Villarreal Club de Fútbol te invitan a participar en la primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Ven y disfruta con tu familia y amigos del bocadillo gigante y la paella monumental. Participa en los talleres, desfiles, música y la gran tómbola solidaria y llévate tu regalo seguro. Primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Entrada gratuita. Te esperamos.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més, ja estem a la 92.2 de la freqüència modulada en aquesta jornada dimarts 12 de novembre. Salutacions de qui els parla, Sheila Gil. Com sempre, els farem companyia fins les dues en molts convidats que seguida repassem i presentem. Protagonistes en clau política. Continuarem coneixent aquestes reaccions dels candidats ja electes, diputats electes de diferents partits a la província de Castelló que tindran aquesta representació, com dèiem, al Congrés dels Diputats. En aquest cas, si ahir ja vam poder parlar amb la gent d'Unides Podem i també de Vox, avui serà el torn del popular Òscar Clavell i també de la socialista Susana Ros. Són els altres partits que, junt amb Vox i també Unides, Podem han obtingut aquesta representació al Congrés, així que amb ells estarem. Però també més convidats en clau política. En aquest cas, parlarem amb el regidor i alcalde a Nules, David García. Amb ell estarem d'ací una estoneta, així com també tindrem, com cada dues setmanes, el responsable d'economia si a Vila-real amb Xus Madrigal ens parlarà d'aquesta campanya en la que es vol potenciar les compres al Xicotet Comerç, ens parlarà una miqueta d'aquesta encesa de Nadal, de la fira de Nadal que també tornarà a instal·lar-se en unes condicions quasi idèntiques a les de l'any anterior a aquesta avinguda tan cèntrica, el tram de l'avinguda entre l'Auditori i Ramon y Cajal, però també tindrem temps per a altres espais, espais fixes. Cada dimarts parlem dels peus i tenint en compte que avui és el dia contra l'obesitat, anem a parlar de com afecta el sobrepès, com afecta l'obesitat, si ja s'ha arribat a aquest grau, als peus, ja que són la base del nostre cos i, òbviament, un excés de pes no els ajuda a la seva tasca de portar-nos i aguantar el nostre esquelet i la resta del nostre cos. Doncs amb Laia Vilanova també estarem avui, així com cada dues setmanes parlem amb policia local i en aquest cas parlarem amb la inspectora Rosana Gallardo. Ella és la responsable d'aquesta unitat de mediació policial, de tota aquesta tasca que es fa des de policia local en aquest àmbit i ens presentarà una setmana de la mediació policial que arribarà del 9 al 13 de desembre i que doncs vol portar a la pràctica molts dels continguts que duen a terme o que imparteixen en altres iniciatives formatives, però en aquest cas per a completar, doncs ho faran també des d'aquesta vessant més pràctica amb ponències, tallers, inclús teatre. Doncs amb ella també estarem al nostre programa d'avui. També repassarem actualitat municipal i provincial a partir de la 1 i 5, però abans de mirar també de què es parla a les xarxes socials, anem a fer una ullada a la previsió meteorològica. Avui l'Agència Estatal de Meteorologia apunta a aquesta alerta groga, risc per vent que afecta tota la zona del litoral sud de Castelló, ja que per a l'Agència Estatal de Meteorologia, Vila-real està inclosa en aquesta zona, en aquesta àrea, però no hi ha precipitacions. Els termòmetres avui entre els 10 de mínima i els 9 de màxima, tot i que demà he comentat que sí s'esperen precipitacions que podrien començar aquesta mateixa matinada a partir de la mitjanit i fins les 12 del migdia de dimecres. L'opció de pluja és elevada, entorn al 80-75%. A partir del migdia de demà la probabilitat baixa de forma considerable a un 5%, així que veurem si es complís o no aquesta previsió. Una jornada, la de demà, en la que mínimament però augmentaran tant màximes com mínimes, i a partir d'ahir els termòmetres que continuaran a la baixa i de cara ja inclús al dilluns vinent, el 18 de novembre, podríem estar en mínimes de 14 i màximes de 8 i podria tornar la pluja, però això ho anirem comentant. Com dèiem avui, 10 de mínima, 10 neu de màxima, no hi ha opció de pluja, però el vent continua o podrà continuar sent protagonista. I ara sí, repassem de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby.
Doncs una de les primeres etiquetes que topetem avui és Sánchez dimissió. Es demana la dimissió del cap del partit més votat en aquestes eleccions, també encara president en funcions. Així que es diu que està davant l'etapa més gran de la democràcia i de la mediocritat política, i d'això culpen a Sánchez. Per això es demana que dimitisca, i també, per exemple, Juan Carlos Girauta, de Ciutadans, bé, fins fa unes hores perquè també ha donat un pas al costat, feia un tuit, bueno, Ana Patricia, suposem que és respecte a Ana Botín, lo has conseguido como sueles, a vosotros no se os tose, y ahora que Ciudadanos ya no es un problema, que tengáis suerte con Vox. Així que aquestes eren les paraules també que li dedicaven i que entren al fil d'aquesta línia de debat de Sánchez dimissió, i tenen que donar arguments per les quals hauria de donar aquest pas també. Ja veurem què passa o què no passa. Suposem també podria anar en funció de com puguen anar aquests pactes. Més assumptes, també es parla de Ramiro Ledesma. En aquesta jornada és també tendència per un llibre, Fascismo en España, sus orígenes, su desarrollo, sus hombres. En aquest cas diu que Vox responde a Rosalía. La cantant va ficar un tuit en el que ficava Fuck Vox, així que com que os den Vox, per dir-ho fi. I Vox li ha respost amb una frase de Ramiro Ledesma, un dels impulsors i ideòlegs del fonament fascista així a Espanya. Així que el fundador de la Falange i de les JONS és també una d'aquestes tendències a hores d'ara, perquè és això, Vox li ha retret a Rosalía el seu missatge amb una de les frases de Ramiro Ledesma. També es parla del Parlament, és tendència a hores d'ara perquè ha consumat la seva desobediència al Tribunal Constitucional i ha aprovat una moció a favor de la independència, tot i que ha estat suspesa per l'alt tribunal mentre era debatuda i a pesar també del posicionament. Doncs bé, el Tribunal Constitucional ha anul·lat l'acord votat pel Parlament respecte a l'autodeterminació catalana. I més assumptes, també l'advocat de la Unió Europea, que demana reconèixer a Junqueras com eurodiputat. En aquest cas és l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va considerar que el dirigent d'Esquerra Republicana de Catalunya ha d'estar reconegut com a membre del Parlament Europeu i tenir immunitat. La seva decisió no és vinculant al posicionament del Tribunal, però és una postura que podria tenir-se en compte. Més assumptes, ens hicim en aquest cas d'àmbits polítics per a parlar del món del cinema, de les pel·lícules, dels superherois. Fa un any avui va faltar Stan Lee, el creador de molts superherois, així que hi ha hagut molta la gent que recorda el seu legat i els fills, entre cometes, que va deixar gràcies a la seva creació. També es parla de Diana Kerr. Es parla perquè està en marxa ja després de que s'aplaçarà el juí contra el xicle. I en aquest cas, per exemple, el país que destaca que la defensa del xicle alega que va confondre a Diana Kerr amb una gitana que li havia furtat. Així que em sembla que aquest és un dels arguments que s'han donat. I també declaracions del pare de la jove, de Diana Kerr. Lo que me queda es luchar por el legado de Diana, y se coneix que en programes com els de Telecinco, els matinals i Antena 3 estan fent-se ressò d'aquest juí i molta gent que sempre critica la cobertura que fan d'aquest tipus d'esdeveniments. Es parla, es continua parlant de la Jonquera aquest matí, molt de matí o prou de matí, la policia francesa va començar a desallotjar part de la protesta independentista que talla la P7 a la frontera, però després s'ha retirat, així que el bloqueig continua. És això, es veien imatges de com es desallotjava, que és un ami democràtic, però sembla que han tornat, no?, també a ocupar, ja que cap a les 8 o les 9 del matí la policia francesa, la gendarmeria, ha començat aquest desallotjament. Doncs bé, aquests els principals assumptes que tenim a hores d'ara a les xarxes socials, alguna que altra coseta més de política, però com ara anem també a fer aquest apunt polític, fins ací, 12 i 12, una xicoteta pausa, de seguida repàs de l'actualitat política.
Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Recorre la història de Caixa Rural Villarreal des dels seus inicis a l'actualitat. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte de 5 i mitja a 8 i mitja de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacióncaixarural.org. Caixa Rural Villarreal, 100 anys amb tu.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico-Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Doce 14, continuem en directe a la 92.2, moment de fer repàs per tot allò que ha deixat en les últimes hores l'actualitat política i ens arriba de la mà de Susana Pérez. Bon dia, Susana.
Hola, molt bon dia.
Doncs avui què tenim de destacat?
Pues una aclaració que va fer el secretari d'organització del Partit Socialista, José Luis Ábalos, i ha dit, perquè ell diu que ho sap de molt bona tinta i sobretot perquè ho ha verificat, que la nit de les eleccions, quan va eixir Pedro Sánchez a la sede, diu que hi havia uns simpatitzants que s'havien colat en la sede del Partit Socialista fent-se passar per militants socialistes que corejaven con Iglesias, sí. I, bueno, se van sorprendre per aquestes ganes de fer una coalició en la formació morada, i es van demanar identificacions i demés, i ell diu que van veure que no, que eren uns infiltrats de Unidas Podemos, I, però que ell quan ja va detectar que no podien ser, no podien
ser
socialistes.
Que no eren ells, no? Per la veu se nota.
Perquè ell diu que coneix totes les associacions, col·lectius, agrupacions del Partit Socialista i, paraules textual, les coneix de cabo a rabo, i que en ninguna d'aquestes formacions volien que s'abogara per la coalició. És a dir, predisposició no ne tenen.
Ja volem per unir-se.
Per tant, que això, que eren infiltrats, s'havien infiltrat el Partit Socialista, en la sede del Partit Socialista. Uh-huh. Per una altra banda, pues, algo que, pues, pues, que em preocupa especialment, i és que en el Congrés que ha nascut este diumenge, l'últim que m'hem elegit, n'hi ha un 9% menys de dones, és a dir, n'hi haurà un total de 151 dones, quan el que en la legislatura anterior, que va acabar en setembre, n'hi havia un total de 166 dones. Uh-huh. Passem a tindre una diferència entre homes i dones de 151 dona, 199 homes. Ojo, respectant-se la paritat, és a dir, està dins del percentatge de paritat que toca el Congrés dels Diputats en este moment.
Uh-huh. Però ha perdut.
Cal destacar que n'hi han 15 dones menys, i quan hi han partits que aboguen per feminitzar un poc la política, si ja feminitzem la política però prescindim des de més dones, no anem per massa bon camí. Uh-huh. Cal dir que el Partit Socialista és el que més número de dones té. Per una altra banda, pues, algo que s'ha estat parlant molt, pues, bueno, des d'ahir, des de la dimissió d'Albert Rivera, uh-huh, ha sigut, pues, el comentari fet de tot el món, per xarxes, la gent, inclús personalment per els carrers, ha parlat molt sobre la honestitat que ha tingut este polític. Uh-huh. És a dir, Albert Rivera ha sigut un polític, no l'únic, perquè ahir quan estava Cicer Ralbo va destacar que Borrell, Rubalcaba en aquell seu temps també ho va fer, però Albert Rivera sí que, pues, això destaca la honestitat que pot tindre esta persona. Ell va demanar una excedència i possiblement tornarà a exercir d'advocat en CaixaBank. Que el Comitè de Ciutadans es tornarà a reunir i de més, però que tot apunta que sigui Inés Arrimada la que li agarre el relevo. Però està parlant-se també d'una formació liderada per Manuel Valls, uh-huh, centrista. És a dir, si Ciudadanos cau perquè venia a ocupar el puesto del centro en Espanya, per del norte, segons diuen, i de fet no diuen sinó que s'ha demostrat perquè estan 10 diputats, uh-huh, és perquè ixe hueco que ell pretenia ocupar va caure. És a dir, s'ha quedat buit i Manuel Valls, recordem que està ara en coalició governant en Barcelona, ve a ocupar un poc estan rearmant-se per a ocupar un poc el puesto d'este partit que era Ciudadanos, que cal dir que van néixer els dos a Barcelona. Ells venen un poc a dir que seran el centre liberal, que és un dique contra el nacionalisme, i vindran a donar estabilitat i moderació. Bueno, d'alguna manera es donen escut en Barcelona, han vist ixen d'un puesto, d'una societat on està molt dividida, i aboquen molt, pues, per la estabilitat i per, pues, bueno, perquè l'estiga unida a Espanya, porten el mateix ideari, i no sé, és possible que Manuel Valls lidere una formació com en el seu moment va liderar Ciutadans. També cal dir sobre Ciutadans que no hi ha que oblidar que tenien 57 diputats i això suposava tindre una quantitat econòmica alta per a sustentar el partit. Només la sede que tenen val molts diners de mantindre. Uh-huh. Claro, això en 10 diputats no se podrà tindre perquè ells han perdut el 70% de les subvencions públiques. Per lo tant, suposem que ahí hauran de, pues, pues, de fer
números i
de fer, pues, reduccions de gastos. Sí. Uh-huh. ells per la seva part la formació intentarà tornar a rearmar-se, però bueno, avui en este matí, com antes tu dies també, avançaves que una de les persones molt significatives en Ciutadans també abandona la
Firauta,
formació,
no? Que s'ha anat.
Claro, uh-huh. Jo ja no li veig massa bona pinta. Altra de les coses també és que està preocupant és la tallada de la AP7 en la Jonquera, els problemes que estan hi havent, i a tot això Torra diu que no és a ell el que li tenen que demanar responsabilitats, que li demanen a Pedro Sánchez, que és el que ha armat tot este lío. Per lo tant, pues bueno, uns pels altres, però la Jonquera tallada, i claro, la gent que està treballant i que té que tenen que ir camions i passar fruta, sobretot els articles,
és que se fan malbé,
claro,
no?
És dir,
els perilles,
els aliments que estan en camions se fan malbé, i això és una cosa que, mire, jo no sé si és Torra o és Sánchez, però que facin el favor de posar-se d'acord. Això és el que demana la ciutadania.
Doncs amb aquests assumptes ens quedem, i avui ja ho havíem avançat, però continuarem amb reaccions polítiques. Ahir va ser Vox i Unides Podem, avui Partit Popular, intentarem també els socialistes.
Òscar Clavell i Susana Ros.
Doncs escoltarem també aquestes reaccions postelectoral. Susana, moltíssimes gràcies i t'escoltem
fins
una estoneta. Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida més assumptes i convidats a la 92.2.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en Másmóvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil. Tú eliges distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil. Y empieza a ahorrar.
Fira de Santa Caterina i Amella, els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Villarreal o al telèfon 964-520271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Radio Villarreal i el Villarreal Club de Fútbol te invitan a participar en la primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Ven y disfruta con tu familia y amigos del bocadillo gigante y la paella monumental. Participa en los talleres, desfiles, música y la gran tómbola solidaria y llévate tu regalo seguro. Primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Entrada gratuita. Te esperamos.
En Lidl nos gustan mucho las ofertas. Desde hoy, jamoncitos de pollo 800 gramos por 3,09 y patata 5 kilos por 3,29. No te lo pierdas. Acércate a tu tienda Lidl y descubre muchas ofertas más. Bueno, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl. Ofertas válidas en nuestras tiendas de la provincia de Valencia y Castellón.
Los días 19 y 20 de noviembre, las pymes de la comunidad tienen una cita con la cuarta edición del Congreso Go Global en Feria Valencia. Impulso y asesoramiento de la mano de las cámaras de comercio de la comunidad, IBACE Internacional e IFEX España. Conferencias y reuniones con más de 30 compradores internacionales. Accede a la web www.goglobal.com y da el paso definitivo hacia la internacionalización.
Sense el rei del món, i tu dius oh, i esperes resposta, tothom diu oh.
més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Una jornada més, un dimarts més. Anem a obrir aquest espai a la salut dels peus. I tenint en compte que avui és el dia contra l'obesitat, anem a relacionar això amb la salut i la cura dels peus. I per tal de conèixer com afecta, com no afecta, que hem de tenir en compte, saludem a Laia Vilanova des de Podonova. Laia, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila.
Doncs estem parlant avui, dia de l'obesitat també, dels peus, perquè el sobrepès o l'obesitat afecten i molt, no?, els peus, ja que sustenten tot el cos.
Exacte, jo avui llegia un article d'un mitjà de comunicació que deia que a Espanya el 25% de la població és obesa, hi ha obesitat, que de fet ens estem ara aproximant i amuntó a Estats Units. Farà cosa d'any, de 3, 4 anys. Jo me recordo que per la tele mos dient en Estats Units tots són obesos, tal. I bueno, pues això mos està arribant així. I evidentment l'obesitat pot produir mogolló de problemes a nivell de tot el cos. Això possiblement nutricionistes i altres professionals ens poden fer més... ens ho poden explicar molt millor del que puga fer jo, perquè al final és la seva professió, però és veritat que, bueno, el peu, en condició per qualsevol persona, quan nosaltres caminem, aguanta de 2 a 4 vegades el nostre pes, doncs evidentment, si el nostre pes, en vez de ser el que deuríem tindre, i que per tant el nostre peu està preparat per a poder suportar ese pes, li augmentem 20-30 quilos, doncs 20-30 quilos per 3, anem a fer la mitja entre 2 i 4, doncs per 3, són 90 quilos més que està aguantant el nostre peu. No fa falta... És de lògica que, evidentment, si passa això, el peu va aplanar-se, la bòveda. Tu te'n vas a qualsevol edifici, no?, que tinga bòvedes fetes, pues, que sigui una església, una cosa així, i tu comences a carregar-li pes damunt la bòveda està preparada per aguantar, que seria en el cas del peu seria el pont de tota la vida, ¿vale? Està preparada per aguantar X pes. Si te'n passes, s'afona. Pues al final hem d'entendre que si el nostre cos fora un edifici, els peus són el nostre ciment i que tenen que aguantar, i que poden aguantar el que poden aguantar. Per tant, va produir-nos molts, molts problemes a nivell d'articulacions, a nivell de tendons que se tenen que elongar, que al final acaben en inflamacions, acaben en tendinosis, la fastidis plantar és molt, molt comú, inclús problemes de callos, perquè al final el peu, pues, deixa un moment de pes, se fa més ample, que ho comentàvem també les embarassades, se fa més ample perquè a l'aplanar-se, pues això se fa més ample, i les sabates pues apreten, rosen i fan callos, se'ls claven les ungles amb més freqüència. Clar, hi ha tota una sèrie de coses que passen, a més que si se reflexionen són lògiques, de si augmentem el pes això cau, i si això cau pues se fa més ample. A més, la gent que té obesitat ja té una marxa alterada, no tenen una marxa normal, perquè el centre de gravetat el tenen que manejar conforme no el porten on deurien tindre, li se té que manejar per a poder caminar, perquè tendeixen a caminar en les cames un poc més obertes, totes aquestes coses, i això fa que el nostre peu també tinga una inestabilitat, que la nostra marxa siga diferent, i per tant que i ses sabates mos poden produir també més rosaments, i per tant més callos.
Així que moltes les dolències derivades, no sabem si el sobrepès és causa única de totes elles o és un factor determinant.
No és causa i efecte, evidentment. No és soc obès i per tant tinc el peu pla, tinc tendinitis, tinc no sé què. Al final tot aquestes coses en una persona que estiga prima també poden aparèixer, però sí que augmentem i sa probabilitat de que tot això apareixi. Per exemple, també, i això se sap, que a una persona obesa té problemes de circulació. Val? A nivell d'altres parts del cos afecta de, pues, haver un augment de colesterol, poden tindre més problemes cardíacs, poden tindre ictus, tal, vale. A nivell dels peus, i sa falta de circulació, que sempre s'acarrea molt més a la part més distal del cos, o sigui, el peu, que és la part que està més junt del cor, i sa falta de circulació, mentira, i sa circulació compromesa, i sa menor circulació, esa mala circulació va provocar que el nostre peu estigui molt més sec de lo normal. Què passa? Molt més sec de lo normal, a part de que la nostra pell va estar menys elàstica i per tant va poder aguantar molt menys aquestes friccions de la sabata que estàvem comentant antes, a part d'això va produir-nos una sequeta tan gran que se'ns poden fer hasta grietes en els talons. Uh-huh. Grietes en els talons, jo no sé si la gent que ens escolta alguna vegada han tingut o no, però són molt doloroses. I per la mala circulació, i ses grietes, si se'ns obrin, o sigui, si se fa ferida dins de la pròpia greta, poden tindre més problemes a l'hora de curar-se. Uh-huh. Si ahí li sumem que una persona obesa queda amb una persona diabètica, que també està molt relacionada a la diabetes, no en tots els casos, evidentment, però sí que en la tipus 2 està molt relacionada a l'obesitat en la diabetes, anem añadint-li com polvos al nostre còctel, sí. I al final pues,
la foguera serà gran, no?
Exacte. Uh-huh. Entonces, s'ha de tindre pues, hem de prendre consciència, uh-huh, de que, bueno, que no és una qüestió estètica estar prim o estar gros, no estem parlant d'això. Estar prim en excés també és roïn per als peus i també, uh-huh, és roïn per al cos, però sí que hem de prendre consciència de que hem de mantindre el pes que per al nostre cos correspon, uh-huh, tenir una dieta saludable per tal de tindre les vitamines que necessita el nostre cos, els minerals que necessita el nostre cos, que no tot són el xusco de carn per a tindre proteïnes, i anar tenint un poquet d'aquest control de la nostra alimentació. I evidentment, en casos d'obesitat, el primer que s'ha de fer, primer de tot, és acudir a nutricionistes. En Vila-real també n'hi ha moltes. Uh-huh. I per tant, anar a una professional que hagi fet dietètica i nutrició, que tinga la carrera de nutrició i que ens puga assessorar bé, uh-huh, de com podem fer per a controlar aquesta obesitat, perquè no és algo tan fàcil com vaig a llevar-me de menjar prefabricat. Uh-huh. Quan estem en aquests límits, s'ha de fer molt més i fan falta professionals que ens puguen ajudar i que ens puguen realment orientar, uh-huh, cap a com ho tenim que fer, com tenim que menjar i com podem inclús matar aquesta fam en excés que tenim. Uh-huh. I això tenim grans professionals en Vila-real.
Ho podem fer, i perquè no siga efecte rebot, no? Que després seria el pitjor.
Exacte.
Una vegada dius, pues vale, m'he ficat en mans de professionals de la nutrició i la dietètica, estic baixant pes, els peus tornen? O diguem, si han estat maltractats molt de temps, per exemple, que siga pla, això ja es queda. En el cas de les embarassades vas dir que sol tornar, no? Però no sabem si en aquest cas, i si ha sigut molt de temps, això torna o no torna.
Normalment, si realment s'ha aplanat el peu, ja no. El cas, uh-huh, de les embarassades és una hormona que s'està segregant en aquest moment que permet deixar l'elasticitat i, per tant, durant aquests 3-4 mesos que realment tenim un sobrepres sobre el nostre cos, uh-huh, molt més gran, després això normalment torna. Hi ha gent que a lo millor se li queda, però normalment sí que torna perquè se deixa segregar aquesta hormona que permetís l'elongació d'aquesta elasticitat. En el cas de la gent obesa, no. I per tant, normalment, quan hi ha aplanament de la bòveda, normalment ja va associat a que el tendó del tibial posterior ja no aguanta. Yeah. Entonces, uh-huh, la veritat és que hem d'entendre que els tendons són com si fos la típica gometa del moño de les... Pues tu estires i això torna al puesto. Tu estires i això torna al puesto.
Ni una vegada.
Però
ja
si
que...
te ho dices molt de rato estirat o quan està d'això, pues al final això cedís. Uh-huh. I ja no torna, ja està desfilat, ja no té força, ja no té... Pues no, seria un funcionament molt paregut. I bé, evidentment, si se sobrepes ha sigut en extrem, no torna. Que no torna no vol dir que vaig a causar-nos problemes. Uh-huh. No té per què causar-nos problemes d'això, però...
La funció...
La fusió sí, és igual com les ungles. Uh-huh. Les ungles se claven moltes vegades per aquesta compressió que està des de la sabata, perquè el peu és tan ample que les sabates no mos apreten, se mos pot crear aquesta ungla que se'ns clava, però si ja n'hi ha una deformació de la matriu, no, per més que perdem pes, uh-huh, no tornarà, però bueno, que n'hi ha molts mètodes, n'hi ha moltes formes de poder controlar aquestes coses. I lo important és anar tenint cura i sobretot el nostre pes ja, uh-huh, i dels nostres peus, evidentment, per a tot el món.
I si estem, òbviament, el procés de perdre pes no és d'avui per a demà, segurament són mesos, no?
Exacte.
Però si algú està en això, quines recomanacions o consells se li poden donar perquè els peus almenys no patisquen en excés?
A veure, al final les recomanacions jo crec que són les que donem quasi tots els programes, uh-huh, de... hidratar-se molt bé els peus, totes les nits ens hem de posar, ens hem de conscienciar de que s'ha de posar crema hidratant els peus, els nostres peus tenen que estar ben hidratats, la, nostra, la pell dels nostres peus ha de ser flexible, ha de ser elàstica, ha de estar preparada per a poder aguantar aquestes friccions, intentar buscar sabata que se'ns acople bé al peu, doncs, evidentment si tens un peu ample no vas a poder-te ficar una sabateta estreteta, tindríem que anar a buscar sabates en un ample especial, aunque estèticament a lo millor no siguin tan boniques com nosaltres volem, però és el que n'hi ha.
Sí, en aquest moment.
I després, en cas de tindre qualsevol molèstia, qualsevol dolor, qualsevol història, acudir en els peus, en aquest cas del que estem parlant, acudir al podòleg i...
I que ho estudies, si fa falta plantilles, no? També, per
claro,
exemple.
Bueno, podem fer falta plantilles o podem fer falta moltes coses i tal, o exercicis inclús per a fortalir musculatura. N'hi ha molts tractaments que podem fer i, evidentment, si ens fa mal el peu, pues sí que tenen ganes al podòleg, però en este cas que estem parlant avui, a més, ja et dic que és que m'ha paregut molt preocupant
el percentatge,
El percentatge, mos hem de ficar les piles. A més, crec que a nivell de societat, ja no tant de personalment, jo estic grossa, me tinc que posar a dieta i me'n vaig a la millor dietista i me fico a dieta i tal. No, hem de prendre una consciència com a societat de que l'alimentació és molt important i que no tot és estètica, sinó també n'hi ha aquesta part de salut.
Bueno, i això hi vindria aparellat a moltes més coses, el ritme de vida i el tipus de producte que consumim i tot el que genera, no?
A més, és que, per exemple, l'obesitat té un hàndicap, que és com un peix que se menja la cua. Per a perdre pes s'ha de fer exercici.
Però si peses molt, però no te
si
pots...
Peses molt, no pots... Ja no parle de l'obesitat mòrbida, sí. En una persona en obesitat, però no en la mòrbida d'estos que passen 400 tones. Una obesitat normal, clar, va tindre problemes en els peus, en els genolls, en totes les articulacions, perquè és que al final i se pes que tenen que aguantar i ses cames és bestial. Per tant, no van a poder fer tanta activitat física com a lo millor necessitarien. Entonces, és un peix que es maneja la cola i la veritat és que és un cercle molt viciós que costa molt de trencar, però que es pot trencar perquè tots coneixem a gent que estava grossa, s'ho va agarrar en sèrio i va mainar.
Doncs amb aquests missatges ens quedem, que n'hi ha esperança en una miqueta de voluntat i així no fem malbé les articulacions ni els peus. Laia, sempre dius, n'hi ha companys molt bons, però si algú té algun dubte...
Pues, bueno, jo treballo en cita prèvia i el meu telèfon és el 685-288-034 i res.
Doncs avui ens quedem amb aquest missatge. Moltíssimes gràcies, Laia, i fins d'ací una setmana.
Vinga, moltes gràcies.
Ho estàs tan molt fort. 100.000 boques criden fort aquesta cançó i se la saben tots. Et sents el rei del món.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Una setmana més anem a parlar amb el regidor d'Economia, sí, a l'Ajuntament de Vila-real. Així que saludem sense més a Xus Madrigal. Jesús Madrigal, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sila.
Doncs parlem avui perquè, com sol ser habitual, la seva regidoria no para amb moltes iniciatives, per exemple, d'una que encara no havíem parlat, que va presentar fa només uns dies amb la gent de Ducovi, és aquesta campanya per tal de rellançar el xicotet comerç i potenciar la proximitat en les compres de la ciutadania.
Bueno, pues la veritat és que sí, pensem que és importantíssim, no?, el xicotet comerç. La empresa local, que en principi com a empresa local única no és un motor d'economia, però quan s'unixen, quan tu fas els números globals de lo que genera el xicotet comerç i l'empresa local, pues se van a números pues realment importantíssims per lo que és el global de l'economia. Per tant, estem molt contents d'aquest tipus de campanyes perquè d'alguna forma visibilitzen el treball que fan tant des d'Ucovi com els comerciants de Vila-real.
Així que és un pas més. Sempre s'ha intentat recolzar, no? Ha hagut vegades que s'ha parlat de plans per a dissenyar el centre i que realment siga un centre comercial amb més moviment. Això s'ha paralitzat, aquest pla que era més ambiciós fa ja uns quants anys. està, diguem, sempre en cartera?
Bueno, no se trata de paralizar, ¿no?, sino de evolucionar. Nosotros, bueno, una coseta que volia comentar, pues sí, que la roda de prensa que van presentar en la seu de Ucovi, uh-huh, ¿vale? Eso es importantísimo.
Sí, que va a estrenar en setembre.
Uh-huh. Que la senada va cedir a la Associació de Comerciants de Vila-real, perquè pensem precisament que estiguen en un lloc com estan al centre, al costat de l'església, en molt de pas, d'alguna forma visibilitza, no?, que és importantíssim. No és que abandonem els plans de que Vila-real siga un centre comercial obert, que hem comentat alguna vegada, sinó que és la mateixa iniciativa, la mateixa gestió de la societat la que te va portar. Jo en aquella roda de premsa recordava que Vila-real és una ciutat dinàmica. Tenir la dificultat de ser una ciutat al costat a 7 quilòmetres d'una capital que en principi quan tens aquestes característiques pues, acabes convertint la ciutat en una ciutat dormitori. Uh-huh. Vila-real no és així, és una ciutat de servei, és una ciutat dinàmica, amb molta iniciativa privada per a poder gestionar la ciutat. Nosaltres hem de ser els agents facilitadors de totes aquestes activitats, de totes aquestes iniciatives, per tal de que Vila-real continuï sent dinàmica, viva en els seus comerços, en volums de comerç, de xicot de comerç molt importants, i que la suma de tots ells, vale, pues fa que Vila-real pues, sigui una ciutat, pues, com dic, viva, dinàmica i en un atractiu comercial també per a que vinga la gent de fora a Vila-real a fer les seves compres.
Uh-huh. I tenint això en compte, i sabem que estem a un parell de setmanes, no, de que arriba aquesta fira de Santa Caterina, suposem també el pòrtic ja de la campanya de Nadal, amb aquesta encesa de llums, arriba també ja en breu?
Bueno, Santa Caterina, per a la gent de Vila-real, suposa moltíssim, no? És un poc l'inici de tot, l'inici del Nadal, l'inici del fred, que esperem que esta vegada sigui així, perquè portem les escenades gastronòmiques menjant olleta en màniga curta. Bueno, pareix que esta setmana dona un poc ja sí, més de baixar les temperatures, uh-huh, però bueno, ja fa falta que vingui un poquet el fred, i sobretot és el que diem, no? Santa Caterina, d'alguna forma, és un poc l'inici de tot el que és les campanyes de Nadal, i ho fem en l'encesa. Tradicionalment, uh-huh, sempre, des de fa uns anys, fem l'encesa de Nadal el divendres abans de la fira de Santa Caterina, perquè quan vinga la fira, pues Vila-real sigui un poc més bonica, un poc més atractiva per a poder fer les campanyes necessàries. I a partir d'ahí, pues, bueno, suposo que la fira anirà bé, i després el dia 20 de desembre la idea és inaugurar també la fira Nadal, com l'hem passat.
Uh-huh. En els mateixos ingredients?
Sí, estem treballant ja en una licitació per a treure la pista de gel, el carrusel, les activitats que tenim per a xiquets, que l'hem de fusionar també, i sobretot pues, els comerços, les casetes que a través d'un Covid es posen per a la venda i que d'alguna forma dinamisen tot el tema de la venda de Nadal, uh-huh, els regals, però sobretot el que és atractiu de la fira no és tant la gent que està venent allí, que també és important, sinó que és un foco d'atracció, perquè molta gent d'altres pobles venen a la fira, i ja que estan en Vila-real, pues, bueno, sopen, compren, passegen, i nosaltres com a ciutat receptora de tota aquesta gent que ve, pues, tenim que estar a l'altura i que sigui bonica, atractiva i en ganes de que la gent se deixi dins en Vila-real, claro. Uh-huh.
L'altre dia ens comentaven des de la comissió de penyes que l'èxit que havia tingut la fira gastronòmica havia fet que augmentara l'interès per a instal·lar-se en maig. No sabem si també, degut a l'acollida que va tindre la fira de Nadal, enguany tindrà més participació en quant a establiments.
Nosaltres, el tema d'establiments és una cosa que deleguem directament a Ucovi. Uh-huh. Ells és que fan la gestió, posem a disposició el número màxim de casetes que ens caben, perquè la idea, ja dic, no només és la venda ni la mateixa fira, sinó que la ciutat estiga a rebosar de gent que vinga a patinar, que vinga a les activitats, també que vinga a comprar, però bueno, que aprofite que ve a la fira per a estar una estona en Vila-real i disfrutar també del centre comercial isobert, que és el que parlàvem ales, que és una forma de continuar el projecte, no? Fer aquest tipus d'activitats d'alguna forma li dona continuïtat a aquest espai comercial obert que són els comerços de Vila-real. Uh-huh. També en el mercat, què estem fent i tot.
Això li volíem preguntar, perquè havia fet menció a la licitació que volen treure d'aquesta Fira de Nadal, però ens comentava, no?, que ja, diguem, s'ha tancat un dels plaços de la del mercat, no?, d'aquestes parades. Com ha anat el procés?
La veritat és que estem contents, perquè portaven quatre convocatòries que van ser desertes, i esta vegada pues, ha hagut puja, o sea, la gent ha presentat ofertes, que encara no s'han obert els sobres, en principi se tenen que obrir demà, però sí que és cert que hi ha hagut gent que s'ha interessat, que ha presentat ofertes, i pensem que pot estar, bueno, si no al 100%, perquè sempre pot haver algú que s'ha aplicat als mateixos puestos, però sí, pràcticament al 100% de puestos del mercat central en marxa estos Nadals.
Així que la data, no? Una vegada s'obriga demà, s'obriguen els sobres, la idea és que en poc de temps estiguen en marxa.
Sí, home, a mi m'agradaria que estiguen dins de la campanya de Nadal. Primera, perquè és molt important, perquè és un mes important per a les ventes del mercat central. Sabem que hi ha mesos que van millor, hi ha mesos que són més complicats, i possiblement el millor mes de tot siga el mes de desembre. I gener, o sigui, a principi de gener, o sigui, que són l'època nadalenca. Entonces és molt important que la gent, quan vaig al mercat, veja que ha canviat, veja que està viu. També estem treballant en la decoració de Nadal del mateix mercat. Volem que siga un foc atractiu per a la gent i per a que vagi a comprar. I bueno, hi ha algunes novetats que anirem anunciant poc a poc i que segur que les disfrutem tots a partir de desembre en el mercat central.
I sí que n'hi haurà de nou algun tipus de programació, altres anys ha hagut infantil, de cuina, sí que no sabem si en aquesta línia o no, però hi haurà programació, diguem, habitual al mercat.
N'hi haurà programació, n'hi haurà activitat, n'hi haurà degustacions, com vam comentar, l'idea d'enfocar-ho cap al gastromercat, però sobretot n'hi haurà parades de gent venent, ¿vale?, que des d'ací vull agrair a tota la gent que ha fet l'esforç d'anar mantenint el seu lloc en el mercat, i esperem que en la revitalització de noves parades pues, faci que n'hi hagi més afluència i que tot funcione pues, millor per als comerciants d'allí.
I sí que ja, per últim, regidor, perquè també sabem que són dies, no?, de molta activitat al consistori, ho havia comentat abans, no?, que vam encetar aquestes jornades gastronòmiques en manega curta, ara per sort ja comença a fer una miqueta més de fresca, ja vellís un plat com aquest, però recordar que estan en marxa, no?, va anar molt bé aquesta jornada popular a la plaça i durant tot el mes, no?, els establiments encara cuinen aquest plat de la zona.
Sí, la veritat és que estan en marxa les jornades gastronòmiques. És cert que la jornada popular va funcionar molt bé. La veritat és que es van quedar sense olleta. Els últims pobrets anaven repelant la cassola a veure què podíem trobar. Sé que Càritas està contenta, me van enviar un missatge agraint-me que contarem amb ells per a la recaudació solidària. D'ací vull agrair-los a ells també tot el treball que fan i el treball que van fer també aquest dia. I en quant als restauradors, bueno, ahí estan els nostres restaurants. Jo veig que van treballant, ara que comença a fer un poc més de fred, que és el que comentaves. Pensem que vellirà una miqueta més, si a més li afegim totes les activitats que n'hi ha en el mes de novembre, Santa Cecília, Cine Culpable, bueno, Santa Catalina, totes les activitats que hi ha a Vila-real durant tot el mes de novembre farà que la gent estigui més al carrer i puguen degustar aquestes olletes que són tan bones i que fan tan bé els nostres restauradors i disfrutar-les i a veure si les temperatures moratxen una miqueta també en això.
Doncs esperem que així siga i també els restauradors ho noten i es puguen beneficiar. Regidor, com sempre, moltíssimes gràcies i parlem d'ací uns dies.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Perfecte, Xus, doncs ja ho tenim.
Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-52-90-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-52-90-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante. Es la felicidad de este valiente.
Bueno, muy buen día. David García Pérez, alcalde de Nules. Buen día.
Muy buen día.
David, anem a fer un breu repàs de lo que ha passat en les eleccions, de com han quedat i a tu què te pareix. Me permetis que te parle de tu perquè sóc més major que tu i suposo que me puc permetir aquesta llicència. David, mira, està complicat el panorama polític en este moment.
Sí, estava complicat, uh-huh. Està, i al final crec que els polítics tenim que adaptar-nos als temps i no estem als polítics, no? Uh-huh. Jo crec que ara mateix la classe política actual, majoritàriament, pues no sabem adaptar-nos als nous temps i al missatge que s'està donant de forma reiterada a la ciutadania, uh-huh. Que no és altre de que el bipartidisme ha tocat a la seva fi. Uh-huh. Ja no n'hi ha dos partits grans que aconseguissin majories absolutes o se queden pròximes a elles, uh-huh. I que s'hi van tornant cada 4 o 8 anys. Ja estem en un sistema pluralista on hi ha molts partits que tenen moltes possibilitats de governar i de ser claus en aquesta governabilitat. I ara pues, és moment d'aquesta pluralitat i de saber pues, dialogar, intentar arribar a acords per el bé del país.
Un dels meus interès per parlar amb tu, val? És que tu eres president de la coalició de Centro Democràtic. I després del desastre que ha passat en un partit que quan va eixir es dia de centre, com era Ciutadans, la meva pregunta és, el centre ara qui l'ocuparà?
Bueno, pues el centre polític està huérfano. Uh-huh. Es centristes, aquestes eleccions del darrer diumenge han tingut un munto de problemes, uh-huh. I parlo jo també en primera persona, per decidir a qui anàvem a votar. Uh-huh. Perquè no n'hi havia ningú partit polític, ningú, uh-huh. Des que concurria a aquestes eleccions, que representara els principis del centre suarista, uh-huh. Que fa ja moltes dècades que ha deixat d'estar present en el panorama polític espanyol en primera línia. I sí que és veritat que en els últims anys, en algun moment, pues, Ciutadans podia haver ocupat aquesta centralitat política, aquesta moderació, però que evidentment per decisions del propi partit i dels seus dirigents, pues, Ciutadans ha deixat de ser un referent per a centristes. Perquè un partit polític que pacta de forma directa o indirecta en l'extrema dreta, pues, evidentment no és un partit centrista, no? I això pues, ha fet que molta gent pues, estigui huérfana de representants d'aquestes eleccions i ara bueno, pues, és un punt molt bo per a poder buscar aquest espai i que sorgisca algo que ens puga representar a una gran part de la ciutadania, uh-huh. Que ens considerem moderats i que volem fugir dels extremismes i dels radicalismes tant d'un costat com d'un altre, que al final se'ls trauen que enfrontament i bloqueig quan la majoria de gent normal, no? No volem això, sinó volem viure en un país normalitat i intentar treure avant el país sense estar contínuament enfrontats i buscant el que ens dividís en lloc de trobar, no, allò que ens unís, que sempre segur que serà molt més.
Mire, jo vaig a dir-li un parell de frases i vull que me diga vostè en què ha fallat i què ha aconseguit el partit de Ciutadans. Un partit de centre liberal diuen que és un dique contra el nacionalisme i que ha de donar estabilitat i moderació. Què és lo que no s'ha obtès de Ciutadans? O què és lo que s'ha obtès?
Bueno, quan jo penso que al final en un moment en el que hi ha dos partits no grans, o per dir, un PSOE que podia ser un centre esquerra i un PP que podia ser d'un centre dreta, quan fa uns mesos arrere Ciutadans va dir automàticament antes d'unes eleccions no pactarem baix ningú concepte en un dels dos, automàticament estàs abandonant el centre polític, estàs abandonant la moderació i t'estàs clarament predisposant a un costat, no? I penso que això és una errada que ha fet ara Ciutadans, però que també en el seu dia va cometre el CDS, no? Precisament en unes eleccions quan va dir que no faria cap govern amb el Partit Socialista va ser el moment clau en el que el CDS va perdre el seu espai, la seva moderació, i a més el centre sempre té que ser un centre progressista que busque avançar i que defenga sense cap tipus de tapujo ni de por els drets i les llibertats que en democràcia hem aconseguit entre tots. I en aquest sentit jo seguís pensant, no?, que ara mateix aquest espai està huérfano, que ningú l'ocupa i que ara és un moment molt, molt bo per a que tots aquells que ens considerem centristes, moderats, que fem un esforç col·lectiu per conformar una ferramenta per oferir a la ciutadania un poc d'esperança i d'il·lusió front a aquest moment de, com dic, d'enfrontament i radicalisme, quan jo penso que la majoria volen moderació.
Mire, han apuntat que Manuel Valls podria ser un bon líder per Ciudadanos.
No crec que Manuel Valls siga un bon líder per Ciudadanos, però sí que pense que Manuel Valls pot ser un bon líder per a algo nou que se tinga que formar, que siga de centro pur des del principi.
Perquè Manuel Valls és el que està argumentant, i a més en arguments de pes, que haurien de pactar. És el moment de que el Partit Socialista i el Partit Popular s'assenten i pacten. Ell està d'alguna manera cridant a la moderació, a evitar els radicalismes que des que en este moment són presa. I jo no sé si vostè, com a alcalde del seu poble, va fer també un poc aquest paper. Jo són les dues persones que a les que seguís que en la seva vida política, i un és Manuel Valls, i ben aquest paper. Una altra de les persones polítiques que vaig seguir va ser a tu, i d'alguna manera els dos esteu apel·lant a la moderació.
Sí, sempre. Jo, Manuel Valls és un referent polític, no? Des de fa uns anys que va... Primer, quan estava en la política francesa, ja ho era, però des que va donar un salt a la política catalana, i en concret, no? Perquè se va postular per a candidat per Ciutadans, va ser pel canvi a les anteriors municipals, i ara estic convençut que les eleccions que aniran en el 2020, perquè de segur que s'adelantaran les eleccions catalanes, estic convençut que Manuel Valls va a crear una plataforma centrista de moderació constitucionalista en Catalunya, i m'agradaria que aquesta plataforma, al igual que en el seu dia va fer Ciutadans, que vas començar en Catalunya i després va pegar un salt a nivell nacional, estic convençut i m'agradaria que això fos pues, una semilla per a que centristes puguem tornar a tindre un partit referent en un líder referent, no? I jo penso que Manuel Valls pot ser perfectament un dels que puga encapçalar aquest projecte nou. Jo insistís que té que ser un projecte nou, d'esperança des de zero, i on els centristes, que estem avui molt dispersos, que quedem, pues que puguem tornar a treballar per el nostre país des dels principis que mai se tenen que haver perdut.
He vist que vostè en les xarxes ha posat molts me gustes a tots els que alabaven el fet de que Teruel tinga per fi un partit on puga tindre un escó en el Congrés. Un partit centrista advocaria per aquest tipus d'idees, com ha passat en Nules, per exemple, que vostè té del partit de centrar gent Nules, com ha passat en Terol, i com Manuel Valls d'alguna manera se va desmarcar de Ciudadanos en un moment donat i va ser generós i va brindar els seus votos perquè no entrara el radicalisme.
Completament d'acord. Jo, la veritat, que me vaig alegrar a muntó. Dins del resultat electoral, que crec que ha sigut roïn en general, perquè al final, pels moderats, no? Perquè sempre que al final guanyen els radicalismes, siguen els que siguen, guanyen, i al final els radicalismes, pues, tant de la dreta com de l'esquerra, comes que volen trencar al final el marc de convivència comú, que són els independentistes, que també han crescut aquestes eleccions, per una persona que ens considerem moderats, pues no és un resultat a celebrar el darrer diumenge. Però dins del que no ens agrada, pues jo sí que van haver diversos resultats en concret que me van alegrar a nivell personal, no? Pues com pot ser Teruel existe, perquè al final és la primera volta que en la democràcia espanyola una agrupació d'electors, que no és un partit polític, que són veïns que tenen un problema en comú, que fa dècades que ningú dels partits polítics que ha governat els ha escoltat i que han decidit pues, donar un pas allà i representar-se a si mateixos i representar el seu problema davant de la màxima, de la Càmera de Màxima Representació, com és el Congrés i el Senat. I, per tant, perquè pues, Teruel existe, que és un grup de veïns, al marge de l'ideologia, que tenen un problema en comú i que ha aconseguit un diputat i dos senadors, pues, penso que és positiu, no? Al igual que és positiu que partits com, per exemple, el Partit Regionalista Càntabro, el PRC de Revilla, torni a tindre un diputat, pues, penso que és algo positiu, perquè al final tenim que tenir en compte que Espanya no és simplement Madrid i Barcelona. Espanya és plural, és gran, tenim províncies, pobles, idiosincràsies molt particulars i que tenim problemes molt singulars i que des d'aquesta càmera tenen que solucionar-se tots ells, no? I escoltar a tots els racons d'Espanya, no? Que a vegades, pues, anys, darrere d'anys, pues, ens han oblidat d'alguns racons d'Espanya, com pugues en este cas a la província de Teruel, que ara pues, reivindiquen pues, el greu problema de despoblació que està tenint una part de l'Espanya oblidada, no? I això pues, penso que és algo positiu i ojalà que siguin decisius a l'hora de conformar un govern i que això pues, pugui redundar en que el pròxim executiu també s'ocupi de solucionar aquests problemes que s'han anat acumulant i oblidant durant dècades que també són problemes importants d'Espanya.
Entonces, estos partits podrien estar integrats, perquè sentint-lo pareix que se puga arribar a pensar que, pues bueno, que el nacionalisme se li dona visibilitat. Sin embargo, bueno,
yo diferencio el nacionalisme al final del regionalisme, són coses molt diferents. Els partits nacionalistes són aquells que sobretot avui en dia que estan en el Congrés que tenen un caliç pues molt independentista. I completament diferent és el regionalisme. Tu per exemple escoltes a Miguel Ángel Revilla i Miguel Ángel Revilla vol ho dia en la campanya electoral, vull tindre representació en el Congrés per a treballar per Cantàbria i per Espanya. Això al final és un matís amb un to diferent des que tenen els partits independentistes que volen trencar Espanya, que volen acabar en el marc de convivència i democràcia en comú. I en aquest sentit, jo sí que penso que molts dels grups, bueno, ho penso, no? I és aixina, molts dels grups regionalistes que han existit en aquests 40 anys en diferents punts d'Espanya, la majoria d'ells provenen de lo que en su día de la UCD, o lo que pues, además es el CDS, que quan se va fragmentar el partit, pues, van anar sortint grups a nivell provincial i autonòmic que, baix una idea centrista i moderada, pues, volen seguir aquest camí. I això pues, ara crec que hem de fer el treball a la inversa, no? D'intentar reagrupar a tota aquesta gent que està dispersa per tota Espanya, que realment tenim en comú moltes coses i que crec que ara és el moment oportú en aquest impàs que hi haurà i en aquest punt d'inflexió per a tornar a aquesta alternativa centrista i moderada que crec i repetís que Espanya necessita avui més que mai.
Vostè creu que necessitem una majoria àmplia de constitucionalistes?
Totalment d'acord. Jo crec que els constitucionalistes, d'esquerres, de dretes, de centro, tenim que anar junts, perquè ara mateixa pues, crec que Espanya s'enfrenta a reptes decisius on no podem permitir-nos estar dividits. És important, que és el que ens unís.
Aboga per el pacte d'Estat.
Aboga per un pacte d'Estat de tots els constitucionalistes, d'esquerres, de dretes i de centro.
Molt bé.
Mire, no sé la primera volta que passa, eh? Els captors de la Moncloa estan ahí, són un exemple i crec que ho tenen que repetir-se.
Mire, anem a refer el repàs, anem al seu poble, perquè, claro, hem pegat una volta per tota la geografia espanyola, però vostè tots els dies treballa i, de fet, este matí hem tingut, poder entrevistar-lo, quasi m'ha tocat fer una instància perquè quan no li entrava un veí dins del despatx tenia que atendre i tornem al seu poble. Cal recordar que vostè és l'alcalde de Nules i vaig a recordar-li, suposo que vostè el ho ha vist ja, no? L'escrutini que se va fer en el seu poble on el Partit Socialista va baixar de 2.024 vots que va traure fa 4 mesos a 1865, el Partit Popular va pujar de 1770 a 1805, un 1 i pico, però Vox ha pujat un 8, de 1100 a 1600. Què li pareix?
Bueno, a part d'això, nosaltres parecem que no té un bon resultat en nules, però sí que, bueno, per al final jo sempre respecte, sempre respectaré el que els meus veïns decidisquen, el que els ciutadans han votat entre tots, però bueno, sí que és cert que aquest resultat no és extrapolable a unes eleccions municipals, com ja que va quedar demostrat fa uns mesos, que en abril van haver unes eleccions i en menys d'un mes unes altres, on va ser completament diferent el resultat, però sí que és cert que aquest resultat, no el de nules, sinó en general el que hem tingut, pues ve a demostrar que estem en un punt en el que els grans partits pues han demostrat no ser útils per a molts ciutadans i que busquen qualsevol cosa com a última esperança. Jo penso que és un poc el que està passant. I després, per damunt del desafí que tenim sobiranista en Catalunya, pues això ha fet que al final la política se radicalitzi tant d'un costat com a l'altre. Jo torno a insistir en que fa falta moderació i fa falta una alternativa forta que puga fer que la ciutadania pues puguem votar-la i que al final pues aconseguim pegar esta volta a esta tendència que n'hi ha on els radicalismes estan tornant a agafar força.
David, espero que la pròxima vegada sí que te puguem tindre en l'estudi. Moltes gràcies i fins a ben poquet, eh?
Això esperem.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
Una, 7 minuts, en moment de començar el repàs per aquesta actualitat més propera, comencem parlant de l'Assemblea del Consorci Provincial de Bombers que ha aprovat la proposta de pressupostos per a 2020, uns comptes que ascendissen a 10,69 milions d'euros, un increment de 400.000 euros respecte a l'any actual, 2019. Es tracta d'un primer pas que es culminarà amb l'aprovació definitiva dels comptes de la Diputació en el plenari per tractar-se d'un organisme adscrit a aquesta corporació provincial. D'aquesta assemblea formen part tots els consistoris de la província, amb excepció de la capital, que disposa d'un cos de bombers municipal. Segons ha explicat el diputat provincial Abel Ibáñez, entre les prioritats per al proper exercici figura la millora del servei de protecció civil a tots els municipis i de forma molt especial a aquells més menuts, una mesura que va en la línia del que defensa el president provincial José Martí i la nova diputació respecte a la necessitat de millorar i incrementar els serveis bàsics que es presten en les zones d'interior. Ibáñez ha assenyalat que si es vol fixar la població al territori, s'ha de tenir l'obligació d'oferir els millors serveis possibles també en tasques de prevenció i extensió d'incendis. Per aquest motiu, el 2020 es subscriurà un conveni per valor de 10.000 euros amb l'Associació de Bombers Voluntaris que es destinarà a formació de personal i adquisició de material. En quant a obres, es va construir un nou parc de bombers voluntaris a Benassal que suposarà una inversió propera als 900.000 euros. Substituirà l'actual, un parc que ha quedat obsolet. El de Benassal és un dels quatre que hi ha de voluntaris a la província. Els altres estan a Morella, Onda i Atzanet. A més, el 2020 es conclourà de forma definitiva el parc de protecció civil de l'Alcora, les obres del qual arrastren un retras considerable i inclús no estan finalitzades. En aquests projectes s'han invertit uns 600.000 euros i queden pendents d'escometre altres actuacions que es culminaran el proper any i que suposaran una inversió aproximada de 200.000 euros més. Repassem actualitat de municipis, ens quedem a la capital. Un show cooking, una ruta de tapes tarongeres, tallers, cates, expositors o concursos de coca de taronja o de l'espremedora més ràpida Estan incloses dins de les jornades gastronòmiques que la regidoria de Transició Ecològica de Castelló ha organitzat en la Fira de la Taronja els propers diumenges, el dia 17 de novembre. Tindrà lloc a la plaça Juan Bautista Porcar el 24, també d'aquest mes, a la plaça Fadrell i Naviolan, i l'1 de desembre arribarà Maria Agustina. El responsable de l'àrea, Fernando Navarro, ha presentat les jornades gastronòmiques acompanyat d'agricultors responsables de la Fira Gastronòmica, César Roures, Vicente Maduro i Néstor Pascual. També han estat presents Cristian Granero, xef encarregat del show cooking, i Silvia Ortega, impulsora dels tallers infantils. Amb aquestes jornades, diu el regidor, es vol donar a conèixer i donar suport a un sector important per a la ciutat i que en els últims anys patís temporades molt complicades. Va mostrar, diu Navarro, altres vies de comercialització per als cítrics i posant en manifest que l'agricultura té molt de marge per a la innovació. Entre altres activitats, el show cooking tindrà lloc a Fadrell el 24 de novembre en una jaima amb elaboracions de cuina gourmet amb taronja de Castelló. I per altre, el concurs de coca de taronja serà el diumenge de 7 i premiarà la millor elaboració amateur de la ciutat. No deixem la capital, l'àrea Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Castelló, que s'integra dins del Servei d'Igualtat d'Oportunitats, conformarà el Consell Municipal d'Igualtat per al present mandat. La regidora al capdavant d'aquestes competències, Verónica Ruiz, presidís l'ENS, en el qual hi ha 6 vocals designats per grups polítics, 13 vocals en representació d'associacions municipals i altres 20 d'entitats com sindicats, administracions o consells sectorials. Segons Ruiz, amb la creació d'aquest Consell d'Igualtat es crea un nou òrgan de participació de la ciutadania en l'àmbit municipal, on a través de la promoció i fent efectiva la igualtat a tots els àmbits s'aconseguirà que Castelló siga més igualitari i es garantiran oportunitats i drets per a totes les persones. La responsable d'Igualtat ha destacat que les funcions principals d'aquest ens seran les d'informar el consistori dels problemes, tant generals com específics, referents a les desigualtats que existissin entre la ciutadania de Castelló. Les prioritats d'aquest Consell estaran, per exemple, integrades en l'impulsió, en impulsar la participació activa de les dones a la vida local, especialment en espais de presa de decisió, vetllar pel manteniment de la presència equilibrada d'homes i dones en òrgans municipals o promoure la realització en la localitat de projectes i activitats educatives en igualtat per a homes i dones. I anem ara a Cabanules. Mitjançant les regidories de comerç, tradicions i museus, s'està organitzant una exposició amb la qual es pretén recopilar joguets dels anys 50 als 70 perquè el públic puga compartir la il·lusió, imaginació i somnis dels avantpassats. Així doncs, la mostra, que portarà per títol Jocs i joguets d'antany, s'emmarca en la programació nadalenca que es desenvoluparà el proper mes de desembre i es podrà visitar al Museu d'Història de Nules. En paraules de la regidora de Tradición, Susana Tusson, es tracta d'una exposició emotiva i molt cuidada que ha estat dissenyada per evocar records i contextualitzar i donar a conèixer altres èpoques mitjançant les joguines. El que volem, a més, és tenir la participació ciutadana, de manera que també es farà una trobada en la qual les persones majors puguen compartir amb els més menuts històries relacionades amb els seus joguets. I anem ara a acabar al Masora, que assumirà els més de 100.000 euros de sobrecost que els serveis tècnics estimen que experimentarà el Servei de Gestió de Residus Sòlids Urbans. És una mesura que es va anunciar per part de l'alcaldessa Mercè Galí durant el ple ordinari de novembre per a evitar que l'increment de les despeses repercutisca en el rebut del contribuent. El valor estimat de la facturació de la societat Reciplaça per les tones reals de fem generades de gener a setembre amb preus actuals és d'1.151.000 euros i va inclòs. Extrapolades les xifres als preus de 2020, el consistori assumirà un cost afegit de 99.063 euros fins a arribar al 1.251.000 euros, una situació que per a l'equip de govern abordarà amb fons propis i així evitar un increment del rebut a la ciutadania. Segons han indicat des del departament, es tracta d'una estimació futur per al cas de residus sòlids urbans, atès que la generació és variable depenent de molts factors. La previsió a l'alça respon a l'increment sostingut en el temps. De fet, l'Ajuntament d'Almassora ja ha apostat per aquesta eixida la pujada de preus a la fi de 2018 per a no repercutir els costos en la butxaca dels veïns durant aquest 2019. I ja per últim ens quedem a la localitat. L'Ajuntament de Vila-real, mitjançant el Consorci del Paisatge Protegit del riu Milla, s'actuarà en l'entorn del molí Paquero per a eliminar la vegetació invasora amb l'objectiu de ficar en valor aquest molí del segle XVIII que forma part del patrimoni etnològic de la ciutat. La intervenció per a la neteja de canyar en aquest tram del marge del riu, situat entre la P7 i la sud del Termet, servirà més per a generar una àrea de tallafocs com a prevenció davant possibles conats d'incendi que facilite la intervenció dels efectius dels bombers. Els treballs de neteja i eliminació de canyes s'emmarquen en un projecte aprovat pel Consorci amb una inversió total de 60.000 euros, en el qual s'inclou, a més de l'acondicionament de l'entorn molipaquero a Vila-real, altres actuacions en els termes d'Almassora i Borriana. En l'entorn del molipaquero, la neteja servirà per a deixar visible la séquia original que canalitza l'aigua del Millars fins al molí i que constituís un exemple d'arquitectura hidràulica per la singularitat dels materials, fang i pedra, segons ha destacat l'alcalde José Benlloc. Però sobretot aquesta eliminació de canyar i espècies invasores dignificarà i millorarà l'accessibilitat amb l'objectiu de que en un futur puguen realitzar-se visites programades i altres accions divulgatives d'aquest edifici protegit. Doncs fins ací el repàs per aquesta actualitat més propera. Unes 16 minuts, de seguida més convidats a la 92.2. Parlem amb policia local.
Fira de Santa Caterina i amb ella els productes típics. A carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964-520271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
I més convidats a la 92.2 de la freqüència modulada. Una setmana més, o com cada dues setmanes, obrim aquest espai a la policia local. I en aquest cas anem a parlar d'una proposta que ja es va presentar fa unes setmanes i que farà que de Camp Nou Vila-real es convertisca doncs, en un punt de referència en quant a mediació policial. Per tal de conèixer més detalls d'aquesta iniciativa, ens acompanya la responsable d'aquesta àrea de la policia local de Vila-real, la inspectora Rosana Gallardo. Inspectora, bon dia, buenos días.
Buenos días, Eila.
Pues ahondan ustedes todavía un poco más en convertir a Vila-real como un punto de referencia, el epicentro de la mediación.
Sí, bueno, pues lo pretendido es que desde Vila-real lideremos el proyecto de mediación policial, porque esto es algo que ha ido sucediendo, pero la idea también es ir cada vez siendo más, sobre todo en la Comunidad Valenciana, que nuestra ley de coordinación también lo prevé, y que cada vez seamos más policías locales quienes integremos la función de la mediación policial, de la mediación policial, y que desde Vila-real, digamos, seamos un poco el faro y que lo podamos seguir liderando.
Dicho esto, del 9 al 13 de diciembre es el plazo, ¿no?, los días en los que Vila-real acogerá esta semana. Que ¿en qué consistirá? ¿Cuál será el contenido que le darán?
Pues hasta ahora veníamos haciendo el congreso cada dos años y entre medias pues hacíamos alguna actividad tipo un seminario, un simposio, algo un poco para enganchar los dos congresos. Y este año habíamos pensado que podíamos hacer algo más con respecto a que, bueno, tenemos muchos cursos de formación, aquí se forman muchos policías de la Comunidad Valenciana y de toda España, y a veces también nos vienen de otros países, pero pensamos que sería interesante también hacer algo más en cuanto a la práctica, a la vivencia de la práctica, y pensamos en hacer unos talleres todos relacionados con el tema de la mediación policial, pero de diferentes cuestiones que son interesantes abordar. Y eso es lo que hemos hecho, pues hacer una semana de la mediación policial, porque ya te digo, de lunes a viernes haremos un taller cada día diferente, y lo que esperamos es que pues que las personas que vengan tengan la vivencia de la práctica didáctica.
Con la mediación entendemos como eje fundamental, pero los talleres más o menos sobre qué versarán, porque suponemos que también cada uno podrá profundizar en algún ámbito relacionado con la mediación.
Sí, todos tienen relación con la mediación policial y, por ejemplo, pues hemos organizado uno para el primer día que le hemos llamado Desarrollo de habilidades y competencias emocionales y conductuales para la gestión de conflictos con éxitos. Y aquí lo que queremos es que, bueno, pues que cualquier profesional, porque por si se me olvida decírtelo, no solamente es para policías, cualquier persona que esté interesada en la gestión pacífica de conflictos puede venir porque le va a ser algo enriquecedor. Pues lo que queremos es enmarcar, digamos, el taller en la convicción de que el profesional ideal de este siglo tiene que ser capaz de aprender y de practicar algo que nosotros decimos que es la aritmética del corazón. Entonces, desde esta perspectiva hemos preparado este taller que va a tener como tres partes. Un role-playing, que también es importante porque a veces cuando hacemos los cursos hay un alto contenido de teoría, como no puede ser de otra manera, porque si no, después no se puede sustentar una buena práctica, pero siempre queda ese poquito de decir, bueno, ¿yo cómo estaría, cómo me pondré cara a cara la primera vez en la práctica? Entonces aquí vamos a hacer un role-playing, después haremos una dinámica que se llama la dinámica del lazarillo, en la que los participantes lo que adquieren es el rol de guía, de guiado, y así pues van experimentando indefensión, incertidumbre, seguridad, confianza, y al final es como un análisis de todo que viene a analizar cómo nos comportamos ante las situaciones de la vida, cómo encajamos éxitos, cómo encajamos los fracasos, cómo lo armonizamos. Y este, por ejemplo, sería el del primer día. Después tenemos al día siguiente un taller que es el de convivencia en las aulas que hacemos aquí en Villarreal, porque es que este taller que vincula o viene colgado del proyecto de mediación policial interesa a muchos policías de la Comunidad Valenciana, sobre todo, que quieren saber qué hacemos, qué materiales utilizamos, cómo lo enfocamos. Y este proyecto, que tiene ya 16 años y que prácticamente la mediación policial nació de aquí, justo del proyecto de convivencia en las aulas, pues hemos pensado que sería interesante que darlo a conocer a quien quiera saber qué es lo que hacemos, que se puedan llevar materiales y que vean exactamente cómo trabajamos en el aula. Y este lo impartirá un compañero de aquí, de un integrado en la unidad, que se llama Reyes Torres García. Y después, pues al día siguiente también vamos a tener otro taller que le hemos llamado Comunicación Pacífica para la Salud Física y Emocional, porque yo creo que a nadie se nos puede escapar que si aprendemos a gestionar los conflictos de una manera sana, pues eso siempre tiene que ser saludable, por supuesto emocionalmente, pero también físicamente. Y después pues haremos un taller que también hace otro policía de aquí, que es el oficial Gregorio Requena Pérez, que se llama Técnicas de Comunicación Persuasivas Policiales, que es, bueno, pues nosotros pensamos que cuando cambiamos el lenguaje, cambiamos también el pensamiento porque somos lo que decimos y por tanto así se puede cambiar la acción. Y estas actitudes profesionales pues nos pasan de una manera de actuar desde un modelo reactivo-represivo a un modelo proactivo y preventivo. Y esto es como algo así como hacer una prevención consciente. Y este sería el que haremos el jueves. Y el último día hemos preparado un taller de teatro, de emociones, de regulación emocional, que es muy, para nosotros es muy importante y lo es muy importante porque este me costó de encontrar, porque realmente yo quería hacer un taller desde la regulación emocional desde el teatro, pero me era difícil encontrar el profesional que yo quería, que entendiera más que nada lo que yo quería, y entonces resulta que encontré aquí a Sergio Heredia, que es el director de la Escuela Municipal de Teatro. Le expliqué lo que quería y me entendió, así que no había más que buscar porque lo tenía en casa, y bueno, pues será un taller que será divertido, pero desde luego no por eso menos importante, que será lúdico también y que será, yo creo, que pues como un cierre de oro para toda la semana que habremos tenido. Y al final pues lo que queremos es pues hacer también nuestra aportación a que pues que todas las organizaciones policiales, sobre todo, pues que estén compuestas por servidores públicos, que vayan actuando de manera proactiva, con motivación, con ilusión, que sepan trabajar en equipo, con perseverancia, con responsabilidad, fíjate, nada más y nada menos, ¿no? Pero bueno, pues organizaciones compuestas por personas que innovan, que crean, que construyen. Y bueno, pues a mí siempre me gusta decir una cosa, ya sabemos que los sueños se cumplen y este es el sueño, ¿no? Pues que la mediación policial siga avanzando, que se consolide como una función, ya lo es en la Comunidad Valenciana, pero que se consolide en todos los sitios, de la misma manera que sabemos que tenemos que hacer tráfico, que tenemos que hacer vigilancia, seguridad, pues que también sepamos que nos podemos implicar en la gestión pacífica de conflictos.
Las personas que estén interesadas, sean o no miembros de policía,
deben asistir a todas las jornadas. Si alguno está interesado en una en concreto, puede asistir y al resto no.
Pues las jornadas se han organizado de tal manera que sean independientes. Cada taller es independiente en relación con el siguiente. Uno puede venir a uno, a dos, a todos, a los que le interese. Se han organizado así precisamente porque alguien puede decir, bueno, pues a mí me interesa más lo de la comunicación persuasiva, por ejemplo, y no tanto el de convivencia en las aulas. Entonces, pues pueden venir a cada semana de manera independiente y a todas, si les apetece, pues o pueden, también están invitados.
Así que es importante, además, inscripción gratuita. Siempre facilitando, ¿no? También esta barrera que puede ser el coste.
Sí, la inscripción es gratuita. Y bueno, quiero volver a insistir, está abierto a todas las personas interesadas en la gestión pacífica de conflictos. Y bueno, pues se me ocurre pensar, por ejemplo, en funcionarios o funcionarias que trabajamos cara al público, que pienso que también es importante. Personal docente, creo que también es importante. Personal sanitario. No sé, cualquier un vecino o una vecina que diga, oye, pues esto de la comunicación pacífica, ¿esto qué es? Yo voy a interesarme. Está abierto a cualquier persona. Está colgado en la web del ayuntamiento, en la parte de la policía, y ahí pueden encontrar toda la información y el link para la inscripción.
Porque por suerte o por desgracia un conflicto nos puede venir, ¿no? Obviamente a la gente que trabaja como ustedes de cara al público en contacto directo con la ciudadanía todavía más, pero es eso, un vecino en un momento dado puede tener un problema con el de la puerta de al lado o el piso de arriba o abajo, entonces también es importante que tengan estas herramientas a su alcance.
Sí, al final es una cuestión también de aprendizaje, por eso hablo mucho siempre de la regulación emocional y de la comunicación eficaz y efectiva, porque al final, pues si aprendemos estas herramientas y las integramos en nuestra vida de todos los días, pues siempre vamos a poder resolver los conflictos, como nosotros decimos, desde esta perspectiva positiva, porque los conflictos no los vamos a poder evitar, son inherentes a nuestra condición humana y de lo que va a depender es de que aprendamos a hacerlo de una manera, digamos, sana. Imagínate, yo siempre digo, pongo un ejemplo, si alguien está muy, muy enfadado y está en su plataforma ira y se encuentra con otra persona, imagínate que es otro policía que se enfada mucho, mucho, mucho también y también entra en plataforma ira y al final lo que se produce es un choque de trenes. Por lo tanto, es súper importante, pues sobre todo para policías, pero para cualquier persona que interactúe cara al público y eso, pues que se aprendan estas herramientas y estas habilidades.
Una semana que ha venido para quedarse, periodicidad anual, cada dos años. ¿Se verá un poco también respecto al resultado que dé esta primera experiencia?
Bueno, yo, no, a ver, lo que sí que viene para quedarse fue el Congreso Iberoamericano de Mediación Policial, que lo estamos preparando ya para el año que viene. Y después, entre medias, hacemos algo. Esto ha sido, pues, digamos que dadas las necesidades que hemos oído con toda la experiencia que tenemos, hemos creado esta semana de la mediación policial. Pero como somos muy creativos y muy innovadores, pues yo no sé si al 2021 haremos otra vez la semana de la mediación policial o habremos visto cualquier otra cosa que sea impactante y que creamos que pueda contribuir. Entonces, de momento, pues es la primera vez que se hace. Hasta ahora siempre hacíamos un seminario, un simposio, y esta vez pues hemos pensado en esto. Ya hay bastantes personas inscritas, con lo cual el éxito en cuanto a asistencia ya va a estar garantizado. Entonces, vamos a ver qué demandas nos van haciendo llegar pues las personas que vienen a los cursos y ahí pues intentaremos siempre, pues como he dicho antes, como queremos ser el faro de la mediación policial, ver qué podemos ir añadiendo.
Para inscribirse, ¿cómo deben realizarlo las personas que estén interesadas? Aparte de comentar que creo que se desarrollarán todas las sesiones en las instalaciones de policía local aquí en Villarreal.
Sí, serán en la jefatura, en la sala de formación. Las jornadas están organizadas por la EFOPOL, la escuela nuestra de formación, la que a veces el intendente Ramón Martínez viene, y la unidad de mediación policial y también el IBASPE, que es importante también decir esto porque es la escuela que forma a todos los policías locales de la Comunidad Valenciana. Y para inscribirse se entra en la web del ayuntamiento, se va al link de policía local y ahí el de mediación policial. Está el programa con el link de inscripción y todas las facilidades que tengan, que necesiten saberlo, van a encontrar ahí.
Pues bueno, inspectora, esperemos que puedan ayudar a mucha gente, que vaya muy bien esta experiencia, aunque de aquí un par de años la reciclen, la actualicen y sea una nueva. Muchas gracias y hablamos en breve de más iniciativas.
Pues muchas gracias a vosotros por venir y dejarnos compartir esta experiencia y eso, pues como tú bien dices, hablaremos de nuevas iniciativas.
¿Qué hacéis el finde? ¿Os ibais de viaje, no?
Sí, a una casa rural con unos amigos y los niños.
Pues menudo lío de coches.
¿Qué va? Hemos alquilado una furgo de 9 plazas en Malco. Así íbamos todos juntos, que hace más fiesta.
¿De 9 plazas? ¿Eso se puede con el carnet de coche?
Claro, tío. Veo que aún no te has malconizado.
Disfruta de un viaje en familia o con amigos todos juntos con Malco, tu solución de movilidad. Alquila tus 9 plazas y malconízate.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher. Ven ahora y te informaremos sobre el menú especial para Santa Catalina. Y no dejes pasar la ocasión, reserva ya tus comidas de empresa en Taberna de Milagros 2.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en MásMóvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de MásMóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
MásMóvil. Y empieza a ahorrar.
Recorre la historia de Caixa Rural Villarreal desde el seus inicis a l'actualitat. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte de 5:30 a 8:30 de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacióCaixaRural.org. Caixa Rural Villarreal, 100 anys amb tu.
Llega el invierno y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina, hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua, facilita la puesta en marcha en primavera y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca, especialistas en piscinas. Encuéntralos en la Avenida Castellón 103, Villarreal.
Radio Villarreal y el Villarreal Club de Fútbol te invitan a participar en la primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Ven y disfruta con tu familia y amigos del bocadillo gigante y la paella monumental. Participa en los talleres, desfiles, música y la gran tómbola solidaria y llévate tu regalo seguro. Primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Entrada gratuita. Te esperamos.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Bon dia. Pues content, il·lusionat, preocupat al mateix temps. És a dir, són coses que són sentiments que passen per la ment i per el cap des del diumenge. Perquè és de veres que content pel resultat del Partit Popular, perquè ha augmentat en més de 650.000 vots el seu resultat. Uh-huh. Tenim en la nostra província un senador més del Partit Popular, al igual que en el resto de províncies de la Comunitat Valenciana, que ha augmentat un senador i un diputat per la província de València. Uh-huh. Tenim 22 diputats més, 30 senadors més. És a dir, que el Partit Popular s'ha convertit en el líder, en aquest cas, de l'oposició indiscutible. Altres volien menjar-nos el terreno fa uns mesos. Però, bueno, però la situació d'altres partits pues, és la que és, i a mi realment m'interessa la meua i la situació general dels espanyols. I preocupat per la situació, perquè la irresponsabilitat sense límits de Pedro Sánchez ens ha portat a aquesta convocatòria electoral en el resultat que ha tingut. Jo crec que ja és hora de que deixi d'enriure-se'n de la gent. La gent no és el culpable ni té per què pagar pues, la ineptitud i la ineficàcia de Pedro Sánchez i del Partit Socialista en aquest cas. I jo crec que és important que n'hi hagi un govern que tingui ganes de solucionar els problemes dels espanyols. Però després del resultat del diumenge, jo crec que és una miqueta inclús més difícil.
Dona la casualitat que Pedro Sánchez lo que li demana al Partit Popular és que tinga coneixement i que s'abstenga.
Sí, és que demana que tinga un coneixement Pedro Sánchez. Ojo, això és antagònic, això és l'antítesis. Perquè que mos demane Pedro Sánchez coneixement al Partit Popular o als espanyols, en definitiva, és algo absurd, quan el primer que s'hauria d'aplicar el coneixement és ell. A veure, és que tot ve des de la moció de censura de fa un any i mig. La moció de censura que va fer que Pedro Sánchez, després de perdre en dues ocasions seguides les eleccions generals, arribara a la Moncloa en l'apoyo de Podemos, dels independentistes, del PNV, de Bildu, etcètera, etcètera, etcètera. Convoca eleccions i és incapaç, per la seva vanitat, la seva soberbia, la seva xuleria, de pactar en els mateixos partits que havia aconseguit la moció de censura, inclús també en la impossibilitat d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat, des del 2019. I ara mos porta una nova convocatòria electoral, pensant-se que podria treure 140-150 diputats per a governar ella soles. Perquè Pedro Sánchez me dona la sensació que vol ser president del govern, però no vol governar. Vol tindre els privilegis d'un president de govern, però sense la responsabilitat de governar. I això no pot ser.
Diu que no el deixen.
No el deixen, però sí, és ell el que no se deixa. És ell el que no deixa els demés. És ell el que, quantes vegades, des de les eleccions d'abril hasta la convocatòria electoral, han vist el circo, el show que tenia muntat en Podemos. Que si un govern de coalició, que si un govern de concentració, que si un govern programàtic, quantes vegades li ha canviat l'etiqueta al govern? I això no és fiable. Un govern en gent de Podemos, però sense Pablo Iglesias. És a dir, i no seré jo el que defenga a Pablo Iglesias ni a Podemos, ni mucho menos, perquè no sóc sospitós. Però,
a col·lació de lo que vostè m'està dient és, i ara el Partit Popular voldria una governabilitat en Espanya o d'alguna manera desbloquejar el país en un govern del Partit Socialista sense Pedro Sánchez?
El Partit Popular ha sigut i és la bandera del desbloqueig front al PSOE, que és la encarnació del bloqueig polític, econòmic, social. I en aquests moments una crisi econòmica molt dura, està tocant ja les portes dels espanyols. I no ens volem donar compte, però els datos econòmics ens indiquen que aquesta crisi la tenim ja en les portes de casa. I això és molt preocupant. I parlo de la crisi econòmica, però també estic parlant de la crisi política i territorial. És que ha sigut passar les eleccions i hem tornat a veure problemes en Catalunya. Talls de carreteres, paralització de l'economia catalana. I això és el que no pot ser. I el que no pot ser és que Pedro Sánchez preferisca governar en eixos que estan creant aquest malestar, perquè quines mesures tenim que pactar nosaltres en Podemos, econòmicament parlant, quan som totalment el contrari? Nosaltres no creem en el sistema econòmic de Podemos, o de l'esquerra en definitiva, però és que tampoc creem en el sistema polític dels independentistes, de Torra, de Puigdemont, de Junqueras, i eixos són els socis naturals de Pedro Sánchez del Partit Socialista. És més, si no se pot confiar, segons dia Pedro Sánchez, en Pablo Iglesias en Madrid, per què sí que se confia en Podemos, en la Comunitat Valenciana, o en tants ajuntaments on governa el Partit Socialista en ells, o en 40 ajuntaments de Catalunya, més la Diputació Provincial de Barcelona, la Diputació més important d'Espanya que governa el Partit Socialista en esta gent independentista i en els de Podemos? És a dir, Pedro Sánchez només se mira ell, el seu melic. Ell és el centre del món, ell és el més intel·ligent, ell és el més guapo, és el més sabut, i per tant ell té que ser el president del govern. i un president del govern no se té que valorar així. I és molt preocupant, torna a dir, la situació dels espanyols i d'Espanya. I me preocupa moltíssim, me preocupa moltíssim aquesta situació. Però el mateix que per la nit de la jornada electoral diga que va ser el líder, que va formar un govern progressista, torna a dir govern progressista, perquè li agrada molt ficar etiquetes a la paraula govern. Un govern progressista ja de manera directa està descartant a altres opcions que no siguin partits progressistes. Per això dic que Pedro Sánchez té clar el que ell vol, pa d'ell, no pa Espanya, però sí pa d'ell, i esperem, com dia l'altre dia, que jugue la pilota. El PSOE ha guanyat les eleccions democràtica i lliurement, i per tant és ell el que té que jugar la pilota, i ja veurem aquesta pilota per on va.
Claro, i ara d'alguna manera demana un pacte d'estat, perquè, claro, la gent, el que pensem, el ciutadà que tot el dia s'alça pel matí i va a treballar i s'ocupa dels seus, dels seus quefers diaris, pregunta, si no n'hi ha un pacte d'estat, n'hi haurà una crisi d'estat?
És que està demanant pacte d'estat el del no és no. El que va tindre que dimitir com a diputat nacional per no abstindre's en la investidura de Rajoy. El que se'n va tindre que els propis companys de partit el van tirar al carrer per la porta de darrere per aquesta negativa i per aquest bloqueig. La mateixa persona que bloquejava el país estant en l'oposició bloqueja el país ara estant en el govern. És que és alarmant. És que tenim una persona molt perillosa. Molt sí, perillosa controlant a 47 milions d'espanyols.
Ahir sonaven campanades de gent que podria liderar el Partit Socialista, com era, per exemple, Borrell, que és un... diuen que és una persona més dialogant, perquè en definitiva el que se busca és diàlogo. No sé si vostè...
Mire, jo no sé, jo no sóc la persona més idònia per a parlar de qüestions internes d'un partit que no sigui el meu. No m'agrada entrar en casa de ningú, tot el contrari. A mi m'agrada tindre ma casa límpia i les cases dels demés que se les limpien ells, no? Però, sincerament, a veure, i li ho diu una persona, torna a dir que no ha votat mai ni votarà mai el Partit Socialista, però que considera que Espanya necessita un Partit Socialista fort, un Partit Socialista coherent, un Partit Socialista, ojalà, tornar al Partit Socialista dels anys 80 i principis dels 90, ojalà, i li ho diu una persona militant, un càrrec del Partit Popular, que no votarà mai el Partit Socialista. Però per dalt dels partits i de les ideologies està el país, estan espanyols. I per això jo considero que el Partit Socialista fa falta en Espanya. Per supost que fa falta. Però pues, també necessita aquest Partit Socialista un lideratge coherent, raonable, i que tinga ganes de treballar, que se pugui sentar a fer els pactes d'estat que realment necessitem. Pactes d'estat per de les pensions, de l'educació, la defensa territorial. És a dir, que tenim que tindre d'aixòs dos grans partits que sempre han estat, Partit Socialista i Partit Popular, que han sigut capaços de firmar acords importantíssims i que han aportat moltíssim bé per a Espanya, és el que fa falta ara. I això, Pedro Sánchez, i aquest lideratge coherent i raonable des del Partit Socialista, doncs no el complís. Per això, dir jo, una persona del Partit Popular, qui té que ser el líder d'un partit que no sigui el meu, no me pareix correcte. Però torno a dir que considero una opinió personal meva que Pedro Sánchez no està a l'altura ni d'Espanya ni del seu partit.
Després dels bons resultats que el seu partit ha tret i que vostè mateix ha dit que està contentíssim i que han recuperat part dels vots que havien anat perdent, ha caigut Ciudadanos. Bona part dels vots de Ciudadanos han fet cap al Partit Popular?
Sí, molta part s'ha dividit, pràcticament els vots de Ciudadanos s'han dividit entre Partit Popular i Vox. Efectivament, Ciudadanos, és el que parlàvem, un partit que una idea, una ideologia, un col·lectiu, anem a dir-ho així, que ix de pronte, puja com l'espuma, també baixa. També baixa molt pronte i desapareix molt pronte. Un partit que no té una base territorial important. Un partit veleta, que igual jugava a dreta que a esquerra. Un partit que no tenia les coses clares. Un partit que ha pactat on ha pogut pactar en el Partit Socialista. Inclús, recordem, en Pedro Sánchez. Aquella primera investidura fallida de Pedro Sánchez. Van pactar Pedro Sánchez i Albert Rivera. Ara, en les eleccions d'abril, el Partit Socialista tenia dues opcions. Uh-huh. O pactar en la dreta, per la dreta, en Ciudadanos, que donaven els números de PSOE i Ciudadanos, o sigui, feia fer falta ningú més, o per uh-huh. l'esquerra en tot lo demés, que ja han comentat. Uh-huh. Albert Rivera se va tancar. Albert Rivera va dir que el no és no, el va dir Rivera, uh-huh. perquè Rivera volia ocupar aquest lideratge del centro-dreta, uh-huh. Llevant-li aquest lideratge, aquest paper, aquesta funció al Partit Popular, a Pablo Casado concretament, uh-huh. i els electors li ho han fet pagar. Li ho han fet pagar perquè també l'ambició, els personalismes en política són molt negatius, molt uh-huh. negatius. I al final, qui anava a dir-nos fa sis mesos, quan Ciudadanos va treure 57 diputats, que ara, sis mesos després, estaria en la situació que està, mm-hmm. pràcticament desaparegut. I ja veurem els líos interns que poden vindre ara per a la successió d'Albert Rivera, perquè ja apunten diverses veus. Però, bueno, però de totes maneres, Ciudadanos pues ha caigut perquè tenia que caure. Mm-hmm. Han tornat molts bons dixos que venien del Partit Popular, han tornat al Partit Popular. Mm-hmm. Ara el Partit Popular està en una situació més còmoda que fa sis mesos, mm-hmm. perquè, a més d'augmentar 22 diputats, està a una diferència major del mm-hmm. tercer partit, en este cas Vox, que quan estava en abril en Ciutadans respecte a Ciudadanos, i per tant jo crec que el Partit Popular, seguint la línia que hemos marcat el nostre líder, el nostre president Pablo Casado, uh-huh. jo crec que prompte el Partit Popular tornarà a ser el que sempre ha sigut i ser referent en la política del centrodreta espanyola.
Bueno, pues dites estes paraules d'Òscar Clavell, que experiència en política ne té, escoltarem tranquil·lament i farem, reflexionarem sobre tot el que ens has dit. Esperem fer govern pronte i que Espanya continuï. Moltes gràcies, Òscar.
Sí, perquè, en definitiva, si me permet, uh-huh. en definitiva, torna a dir que els espanyols no se mereixen pagar els plats, los trapos sucios, no, per dir una expressió uh-huh. castellà, de Pedro Sánchez. I segon, després de les eleccions, el que tanta vaig anunciar jo, que la divisió del centro-dreta uh-huh. només beneficiava Pedro Sánchez del Partit Socialista, ahí uh-huh. està el resultat. Els números, el temps va donar la raó. Per això, si volem que Pedro Sánchez, si volem que el Partit Socialista no estigui governant, uh-huh. el centro-dreta té que unir-se ja, immediatament, preparant ja les pròximes convocatòries electorals, que espere que tarden, que no siguin així tres mesos.
Òscar Cabell, diputat nacional, moltes gràcies i molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Adéu.
Si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros. Hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Servilín Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilín, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Hotel Cercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out. En el polígono y fondo de Alquerías, junto al peaje de la autopista. Hotel Cercotel Plana Park. Las personas primero.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Descubre la nueva temporada otoño-invierno y viste con elegancia y distinción con marcas como Liu Jo, Guess, Anille Bay, BSB, Pepe Jeans. Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Música.
Molt bon dia, Susana Ros, ara sí, diputada nacional per el Partit Socialista a Castelló. Bon dia.
Bon dia, Susana. Encantada una altra vegada d'estar en els veïns i veïnes de Vila-real i de tota la província.
Dos diputats, és dir, revalidem, continuem. Dime, dime.
Sí, jo vaig dir la nit electoral, molt contenta, molt satisfeta i molt, molt agraïda als veïns i veïnes de la província de Castelló, que han tornat a confiar en el Partit Socialista com el partit que millor es representa per estar en mar. Perquè a vegades ens oblidem les coses, però el Partit Socialista en aquest mateix any, en el 2019, en gener, febrer, març, tenia sols un diputat, no tenia ni senadors. No? Ja han passat tant en abril com ara en novembre a ser la força més votada. Això fa més de 24 anys que no passava a la nostra província. I jo estic molt agraïda als veïns i veïnes per la seva confiança.
Quan estaven així els resultats en la nit electoral i veien que el Partit Socialista va perdre 3 diputats, tu com a representant de la província de Castelló, el fet de mantindre els dos en vots i exactament igual que fa no res, fa uns mesos, per tu va ser una satisfacció.
Sí, però va ser una satisfacció inclús doble també, perquè ja va ser en abril i ara doblement, perquè com comentava abans, veníem d'una situació on el Partit Socialista sols tenia un diputat i ja no teníem més representació, no? Per lo tant, aquests 120 diputats que anem a tindre a nivell a nivell d'Espanya, pues la veritat és una gran satisfacció i la veritat han guanyat les eleccions i el que ve darrere de 32 diputats menys que nosaltres. Tot això afrontant una situació complicada d'unes noves eleccions, la gent cansada, però molt, molt agraïda. Per això n'hi ha que agrair encara més, no? Que en abril el que la gent torna a confiar en nosaltres. I que jo no s'han... És a dir, i els meus companys i companyes no es fallarem.
Tenies el cor en un puny?
Bueno, soc molt sentimental i la política m'agrada perquè jo sí que me la crec, no? És a dir, la gent que me coneix més de prop sap que porte, és a dir, la política com una cosa d'interès general, que porte a la meva província en el cor i sobretot també els interessos dels espanyols i les espanyoles.
Després de tots els debats, perquè, clar, la teua postura no era massa fàcil, i jo ho reconec. Nosaltres en esta ràdio, en Ràdio Vila-real, no vam fer debates perquè creiem que quan fem un debat tampoc aproximem al públic a que realment s'encal el que aquesta persona pot oferir. Però sí que ha sigut el centre de tots. Eres una diana, és a dir, eres tots contra tu i tots cap a tu. I no sé
sí,
això com
però se... quan se tenen, mira, Susana, quan se tenen raons i arguments de pes, no? Perquè ahí estaven les mesures que en pràcticament 15 mesos havia aprovat este govern socialista, sols en 84, ahí estaven els fets, era la prova de l'algodón, saps? Quan tu tens arguments i tens raons, no? Jo sempre ho he dit, i sí, en esta campanya, en la cara molt alta, no? De parlar a la gent de tu a tu en els deures fets, que es podíem haver fet millor, per supòs, com en la vida personal de cadascú, no? Però teníem moltes raons perquè la gent tornara a confiar en nosaltres.
Quan passejaves per la província i la gent s'aproximava a tu, tu tenies la sensació de que tornaríeu a traure els dos escons?
Pues te vaig a ser sincera, sí. Sí, perquè la gent al principi pues te demostra pues el seu hastío, no?, de tornar a votar, que ells havien votat, que s'havien manifestat, però quan parles, expliques les situacions, no?, i també dius que les solucions eren les que eren, te comprenen perfectament, no?, perquè jo també era la primera cabrejada, a mi, saps? Ningú volia repetir eleccions, perquè si les has guanyat és com vas a demanar repetir-les, no? Jo sempre dia aquesta frase. Jo sempre he anotat la simpatia i sobretot les bones formes de la gent quan se dirigia a nosaltres. I això és símptoma de credibilitat i també de confiança. Credibilitat i confiança per a mi són dues paraules que són essencials per a la vida política.
Quan S'entera vostè que Albert Rivera ha dimitit després dels resultats del diumenge? Què és el primer que li ve al cap?
Bueno, jo sóc de les que no m'agrada valorar les opinions dels altres partits, perquè jo també critique, no?, que els altres partits, en lloc de fer valoració dels seus resultats, estiguin fent valoracions de lo que fa el Partit Socialista,
sí,
no?
Però com a política.
Com a política, jo fa temps que vinc dient que no comprenia el sentit de Ciudadanos, no? Perquè dia una cosa i fa la contrària.
O sigui, que pa Susana Ros considera que ell s'ho ha buscat.
Era previsible. Era previsible perquè diu una cosa i fa la contrària. Llavors, això en política se paga.
Mire, n'hi ha una frase que diuen que ell estava preparat per viatjar a la ultradreta, però no sabia si el seu electorat estava preparat per això. Vostè pensa que ha sigut per això, per el viatge a la ultradreta?
Bueno, jo crec que ell tindrà un equip de persones, no, a les que escoltarà, no, i no sols haurà segut ell, sinó algunes persones per les que està aconsellar és. Però jo torno a dir, Susana, i disculpa que no te conteste, perquè no m'agrada valorar lo dels altres partits per respecte, perquè jo el demane pel meu partit i jo faig lo mateix, m'entens? I jo faig lo mateix.
Li ha paregut una decisió honesta per part d'Albert Rivera?
És que jo no puc pensar el que pensa el partit d'Albert Rivera ni el que pensa el seu líder, no? Fins ara. El que sí que puc juzgar, no?, és el seu comportament en els 6 mesos de bloqueig. En els 6 mesos de bloqueig i el comportament que havia tingut, jo també ho diria en alguns debats, no?, en la tribuna del Congrés, no?, atacant al Partit Socialista, de que si una banda, no?, que si teníem un plan, no se poden... Les mentides se paguen en política. Mentides se paguen.
En el seu entorn, el que argumenten és que ha sigut una persona molt honesta i diuen que ha sigut el primer polític que ha dimitit després de treure un mal resultat.
Bueno, és a dir, la honestitat d'un polític no sol se demostra quan els resultats, és a dir, Pedro Sánchez va ser molt coherent en la seva decisió del no és no, i per raons òbvies, m'entens? I també va demostrar, no?, que no té cap apego a cap silló, és a dir, jo no m'atreviria a ser tan eufòrica. Tan eufòrica, no? És a dir, en tots els partits s'ha demostrat en certs moments quan se té que actuar, i si el considerava, a lo millor en alguns altres partits hagueren la mateixa nit ho hagueren fet, però, és a dir, ells sabran i ara tenen un repte de com afrontar una nova situació i tenen també la possibilitat de reconduir el seu posicionament.
Mira, el Partit Popular en unes declaracions públiques de nit a nivell nacional, dia que sí, que estarien disposats a fer una abstenció, sempre que el Partit Socialista, sempre que estiguera liderat per una persona més dialogant.
Mire, jo pertany a una executiva federal, conec personalment al president del govern i no tinc cap dubte que és una persona dialogant al 100%. I no vaig a valorar el que els altres partits pensen del meu i ni vaig a permetir, no?, de que parlen d'un líder quan ells mateixa encara tenen que fer una reflexió.
Per això mateixa que vostè està a prop de Pedro Sánchez, m'agradaria sentir en aquests moments quan s'estaven, perquè ara ja és molt, o sigui, ara encara és molt pronte, però quan vam anar a eleccions van hi haure conversacions, vostè li consta que ell va fer tot el que va poder.
Bueno, ahí está la prova, no?, de totes les ofertes que va fer, i a més públicament, és a dir, la gent ho va veure en la tribuna del Congrés dels Diputats, m'entens? És a dir, si tots ataquen al mateix, serà per algú, no? És a dir, se ho tindran que fer mirar també els demés, perquè quan no se fa una crítica, no dic autocrítica, dic crítica constructiva de com se poden millorar les coses, vale? És a dir, s'ho tindrien que fer mirar, perquè allà està la hemeroteca, i allà està el president Sánchez pujarà a tribuna, i oferint, és a dir, hasta sin vega, sin clases de pactes, ¿me entiendes? Para que España tinguera una gobernabilitat, és a dir, per el Partit Socialista no ha quedat. Que uns altres vulguin dir una altra cosa, però ahí està la hemeroteca i ho han demostrat. És a dir, no mos tenen que dir ara que no ho van fer, tot el contrari. Jo, a vegades, ja soc molt directa i el que no m'agraden són les mentides.
Susana, ara se'n tornen a la Madrid i a reivindicar la nostra terreta, no?
Bueno, la nostra terreta anyé molt d'orgull. Jo sempre dic que sóc una privilegiada no, d'una província que encara a vegades se mos considera molt menudeta, no, però que és una gran gestora, no, i sap fer les coses molt bé, que som exemple de que a pesar de ser xicotets, som molt grans, som molt grans en emprendiment, en investigació, tenim una universitat estupenda, tenim uns empresaris, vamos, que donen exemple de lo que és innovació, de lo que és avançar i afrontar moments de dificultat. Tenim uns autònoms que cada dia obrixen la seva persiana, no?, amb molt d'ànim i de superació. Tenim un camp, no?, que tenim que defendre perquè són uns interessos molt identificatius de la nostra província, i així na diria de mil i mil coses. És un orgull i un privilegi representar a la província de Castelló.
Pues en aquestes paraules mos quedem. Moltes gràcies, Susana Ros, diputada pel Partit Socialista al Congrés. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, com sempre, per la vostra amabilitat i molt bon dia.
I arribem a les dues i abans de tancar i deixar passar l'actualitat esportiva, doncs la notícia que ha saltat fa uns minuts és que sembla que, en parlàvem ara amb la representant dels socialistes a Castelló al Congrés, amb Susana Ros, però sembla que hi ha un preacord entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Sembla que es van reunir ahir de vesprada en una reunió secreta que ha transcendit ara, i si no han comparegut ja ho faran en breu al Congrés dels Diputats, ja que tots dos havien convocat una roda de premsa urgent. Així que veurem si han arribat a un acord o no. De ser així ja ho podien haver fet fa uns mesos, però bé, arribar a aquesta situació. Anirem informat i coneixerem més dades al llarg del dia. Segur que serà la notícia d'arribar-se a aquest acord avui a molts mitjans de comunicació. I ara sí, ens deixem pas a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Sempre...